La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia. Saben lo que estaven sentint? Estaven sentint la música d'Encuentros en la tercera fase. Perquè, bueno, l'última setmana de l'estat d'alarma estem en fase 3 i des d'avui ja podem canviar de província, estar en una terrassa al 100% i de capacitat d'utilitzar la barra dels bars, jugar amb els parcs infantils... Bueno, no sé, això ens han dit... Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia. Quin misteri avui, eh?
Bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
Ens trobem, ens retrobem en la tercera fase, no?
Uh-huh. Un poquet, sí, no?
Ens envien senyals, no? Dels altres territoris, ara, no?
Això sí, jo crec que hi ha ganes, no? Ja també de passar d'un lloc a un altre.
Ganes i polèmica, perquè dona't compte, se poden jugar als parcs infantils. Bueno, pues n'hi ha poblacions que sí i hi ha poblacions que no.
Sí, així a Vila-real, per exemple, és un dels llocs que no. O sigui, el consistori ha decidit que els parcs per ara no s'obriguen per prudència.
Per això, hem preguntat, estem a l'espera de que ens diguin per què ells no volen obrir els parcs. Per una altra part, algo que també ens ha llamat l'atenció és que... el president Ximo Puig, ara sí que ell és el que decidís i sa fase 3 com és, i ell diu que una fase 3 pues, en molta llibertat. És així, Maria?
Sí, perquè es permetrà la mobilitat entre les províncies i recuperar així les competències sobre el territori, Ximo Puig. O sigui, jo podré anar ja a Alacant i a València i ells podran vindre així ja. Te pareix bé?
Sí, sí. Jo, mentre tots tinguem les mesures que tenim que tindre i que ens respetem tots, no tinc cap problema.
Això sí. Després també has comentat que es podran consumir novament dins dels bars i restaurants amb un límit de 75% del seu aforament i a les terrasses serà d'un 100%. En aquesta fase, val, el número que tenim que tindre al cap és el 75%. O sigui, quasi tot on anem tindrà que ser al 75%. Vaig a un espai cultural, vaig a un museu, un teatre, 75%. I així hi ha moltes opcions, com és les biblioteques, les places de bous, els parcs infantils recreatius, que ja hem dit que així a Vila-real no es podran obrir. També les piscines recreatives podran obrir també l'aforament pel el 75%, al igual que els hotels i els allotjaments turístics, els zoos, aquaris... I després, si vols anar a fer senderisme a l'aire lliure, fer ciclisme, muntanyisme o escalada, tindrà que ser en grups de 50 persones.
Bueno, ja està bé, eh? Un grup de 50 persones està molt bé.
Jo crec que sí, està bastant bé. Després, si aneu a un bar, val, veureu que van a desaparèixer els utensilis de producte d'autoservei. És a dir, si tu vols un cendrer, li tindràs que dir al cambrer que te porte el cendrer. O si vols servilletes, ja no hi haurà dins el, a la taula, no? A lo millor... on està l'oli, el vinagre i tot això, tot això desapareix de mig de la taula i si el vols ho tindràs que demanar.
Bueno, tenim que dir que Galícia ja és una comunitat autònoma que és lliure. És dir, és l'única comunitat autònoma d'Espanya que podrà bueno, que podran tindre una vida que d'inici a nova normalitat que nosaltres tindrem a partir del 21. Si em permetiu, vaig a saludar a l'oient, els oients que ens senten des d'Alemanya, que mos ho diuen, a més, i bueno, quedeu saludats i estem encantats de que ens senqueu. I si voleu enviar algun missatge, voleu que parlem en algun concret, com sabeu que estem ahí i sou fidels, ens podeu enviar el missatge al telèfon que ens dirà Txelo ara en un momentet, els obrirà el micro, un WhatsApp.
Si te pareix, seguim per les fases. Estava allí a anar de boda, tens bodes?
Pues en teoria, quan van preguntar sobre les comunions que els alcaldes en deien quines comunions i a on se traslladarien, hi havia alcaldes que fins i tot en parlaven de bodes.
Clar.
Que s'havien traslladat. Espera un segonet, tens el telèfon, Txelo?
Sí, el telèfon és 655-93-7316.
655-93-7316. Estos seguidors que teníem fora d'Espanya i que si volen enviar-nos un missatget, nosaltres estem així per a que vostès també formen, o vosaltres també formeu part d'esta, la vostra ràdio. Si n'anem de boda, eh?
Sí, i és que les cerimònies nupcials podran realitzar-se en totes les instal·lacions públiques o privades, ja siguen espais lliures o espais tancats, sempre que no se supere el 75% del seu aforament. Ja vos he dit que la xifra és el 75%. I després, els velatoris podran realitzar-se amb un màxim de 25 persones. Les comitives d'enterrament amb un màxim de 50 i en les cerimònies religioses es permetrà el 75% de l'aforament.
Bé, anem en bon camí, estem en estos encuentros. Val, que sí, que els d'Eivissa també els saludem perquè també mos escolten i com que diuen que no estan dins del territori espanyol, vaja, que estan en una illa, que fem el favor de també saludar-los. Saludais que Déu, ens encanta Eivissa, ens encanta, i que més que mos estigueu sentint d'un puesto tan paradisíc, que al fi i al cap és igual que la nostra zona, perquè a més... tu te'n passes d'ací i te'n vas a Eivissa i és la mateixa flora, és com si el terreny és el mateix, és dir, jo quan vaig anar a Eivissa em feia l'efecte que estava en Oropesa, de veres vaig pensar, ostres, és com Oropesa, igual. Bueno, pues, Eivissa, encantats de la vida, que estigueu ahí. I això, enviem-nos whatsapps. Txelo, recordem el telèfon, encara que sigui en castellà.
655-93-7316.
Continuem, Marieta.
Sí, i ara parlem de la educació, de lo que se podrà fer en educació ara en la fase 3. I és que a partir del 19 de juny les escoles infantils podran obrir i en primària, secundària i batxillerat s'oferiran tutories presencials a les famílies. Per a alumnes que vagin a fer la pau es permetran activitats presencials en grups reduïts. En les universitats es reprendran ja l'activitat presencial de les pràctiques externes. Ara que ve l'estiu... és l'hora ja de retomar totes aquestes activitats de pràctiques externes, no?
Però això és una cosa que ja realment han quedat en concret i que van a fer-lo, sí, perquè sí. No ens trobem lo de sempre, que en educació, si en la comunitat valenciana, anem sobre la marxa.
Sí, sí.
És dir, i quan demanem declaracions, no volen fer-les, després ho publiquen i diuen, és que n'hi ha que tenir cuidado que se publica. Perdone, ens han enviat una nota de premsa. El problema és, ens envien una nota de premsa, nosaltres ens fem ressò de la nota de premsa, ells no en fan declaracions i quan se desdiuen no és veritat. Jo, per lo que a mi m'afecta, en la Conselleria d'Educació d'ací, tenim molts problemes d'accés perquè ens diguin i ens facin algun tipus de declaració. I quan publiquem les notes de premsa, si després se desdiuen, bueno, pues, pues bueno, nosaltres publiquem el que diuen les notes de premsa.
Uh-huh. Sí, exacte, dins de tot el que s'ha dit, un dels punts apareix això. Està pel tot el territori nacional, però esperem que així a la Comunitat Valenciana ja sabia que les classes amb normalitat no, però aquestes tutories sí existeixen. És més, al País Basc jo crec que ja s'han obert les portes i alguns xiquets sí que han tornat a classe, els que no poden seguir el que són l'educació de manera telemàtica, no? Uh-huh. Després, parlem de comerç, perquè el comerç també podrà acollir fins al 75% del seu aforament, igual que els centres comercials i els mercats ambulants.
O sigui que 75%, com se regularà? És a dir, diuen que si pot accedir, que n'hi ha un 75%, però realment quina seguretat tenim la persona que anem a comprar de que no s'ha superat el 75%?
Clar, això sí que es desconeix, no? A lo millor ja es pot entrar en volta de que siguin un o dos dins de lo que és el lloc on tens en funció dels metres quadrats, pues imagina que a lo millor 5 persones ja poden haver comptabilitzant al comerciant, dic jo, en funció de d'on
mos
trobem.
Esperem que tot el món respecte la llei.
Esperem que sí. I parlem també de les instal·lacions esportives i centres esportius tancats, perquè l'aforament màxim serà d'un usuari per 4 metres quadrats. És a dir, si jo vaig al gimnàs, tindré que tindre prudència, ja no són els 2 metres, no?, o un i mig que hi havia en aquesta persona, tindré que tindre fins a 4 metres de distància. 4 metres quadrats.
Bé.
Sí, sí.
Alguna notícia més?
Si vols, parlem també això, no?, de l'obertura de fronteres, perquè el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquest diumenge els presidents autonòmics, durant la 14a videoconferència que celebraven, no?, que s'obriran ja les portes, diguem, de les fronteres a partir del 21 de juny a tota la Unió Europea, a excepció de Portugal, que s'ha demanat que siga a l'1 de juliol. I què faran? A l'1 de juliol se n'aniran a la frontera el president Pedro Sánchez, el rei, també anirà el primer ministre de Portugal i faran con un acte simbòlic, no?, de l'obertura d'aquesta frontera. Què te pareix, Susana?
Que puja de mà d'un protocol europeu sanitari amb normes comuns. Per què? Pues perquè, claro, això no pot regular Ximo Puig, ho té que regular Pedro Sánchez, i ell el que reclama és que tinguem seguretat a l'hora de... A més, la Comunitat Valenciana és un destí que la gent és molt apreciat.
Sí, a més, bé, enguany s'està fent una gran competició, no?, perquè com que estem tots a la mateixa... el mateix tret d'eixida, està Portugal, està Espanya, està Itàlia i està Grècia. I clar, Grècia ha sigut un dels menys afectats i per això estan veient com més atractius, no? Alemanya sí que han fet ja com un... van a fer esta setmana, no?, un projecte pilot per veure si les mesures de seguretat per anar i viatjar en avió fins a altres llocs funcionen, no? Han triat com a 6.000 alemanys que vindran durant uns dies o unes setmanes a Mallorca, no?, i els tindran vigilats i controlats per veure que totes les mesures són segures i són eficaces. Això mos beneficia de cara a que així se veja que tot funciona i els que han perdut la confiança en nosaltres, com eren els alemanys i els francesos que recomanaven no vindre a Espanya, pues veure que a lo millor és com més fàcil. Ara s'està esperant a veure què diuen els britànics, perquè els britànics encara no s'han pronunciat. Recordem que allí no s'ha començat ni fases de desescalada ni tal, perquè encara era molt greu, i per això s'està esperant pronunciar a veure quan el Regne Unit obre també les seues fronteres. A França ja estan en la nova normalitat també.
Pues entonces anem progressant. Parlem d'una un poc més a prop. Ara n'hi ha una xicoteta desacuerdo des de l'Ajuntament de Benicàssim. L'Ajuntament de Benicàssim pues bueno, està abonat a l'escàndalo en esta legislatura, perquè si fa no res el consejal de Ciudadanos Domingo Lorenzo abandonava el seu partit i s'integrava al grup de no escrits, ara ha sigut el consejal José Carlos García qui ha fet el mateix del grup municipal Vox. El divendres van parlar amb ell i ell que es va argumentar és que havien rebut un mail per part de la direcció de la coordinadora de Castelló, que havien deixat de tindre confiança en el coordinador. En este cas sé que estan reunits ara en este moment en Benicàssim, per el, bueno, per tot això que està ocorrent dels no escrits. Sé també, perquè ens ho ha dit Llanos Massó, que és la presidenta de Vox en Castelló, que en Benicàssim han canviat de coordinador, que ara és Virginia Cabero. En el cas de José Carlos, ella ha dimitit perquè no confien en l'anterior coordinador, però com volem saber exactament de boca d'ells què és el que està passant, anem a parlar en Llanos Massó, que fem una pausa, una xicoteta pausa de publicitat, i ens explicarà què ha passat en Benicàssim, el per què dice mail a un dia en què ja no confien en el grup de Benicàssim, i que ella ens expliqui, i després, si és possible, arribar a parlar amb José Carlos, que és el que se presenta a no abscrits a Benicàssim, que recordem ja en tindran dos. I en este matí, la reunió que hi havia en l'Ajuntament, el lío estava, bueno, estava servit. Per tant, anem a veure què és el que passa amb Benicàssim, perquè, bueno, jo que sàpia, n'hi ha una gran majoria de gent de la província que veraneja en Benicàssim, i t'ho dona compte, eh? Uh-huh. El lío, allò de no tenim prou en una pandèmia, sinó que quan més a Río Revuelto, no? Es deixem uns segonets en publicitat i anem a parlar en Llanos Massó.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem! Madova, ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova, imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Vilarreal.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it. En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Bueno, i ara si anem a les Corts Valencianes, en este moment anem a parlar amb la diputada de Vox, Llanos Massó. Molt bon dia, Llanos.
Hola, buenos días.
Usted ha presentado unos proyectos no de ley a las Cortes Valencianas, concretamente, ¿de qué? Para reivindicar. Bueno,
pues, sí, hemos presentado varias cosas, pero dos de ellas creo que son muy importantes ahora mismo desde el punto de vista cultural en nuestra región. Uno es unas medidas de apoyo, sobre todo para paliar los efectos que ha tenido esta pandemia en las asociaciones musicales. Todos sabemos que nuestras bandas de música, sus escuelas de música y demás, pues lo están pasando francamente mal ahora mismo, con la cantidad de fiestas que se han suspendido, de actos, y hay que tener en cuenta que ellos, la mayor parte de su sustento, pues es de los que van sacando de esas actuaciones que tienen. Y la otra es del tema taurino, del tema de la tauromaquia. Todo el mundo sabe la importancia que tienen los toros en nuestra comunidad, uh-huh. en la provincia de Castellón, sobre todo, y nosotros creemos que están siendo maltratados respecto a otras áreas de cultura. Sabemos que el toro, bueno, pues es la tauromaquia, es patrimonio cultural, con lo cual merecen una especial protección, y nosotros lo que estamos pidiendo es que se materialice esa protección.
Ustedes, ustedes sí. participaron del paseo que hubo en Castellón el sábado delante de la Plaza de Toros, ¿no?
Sí, sí, nosotros estuvimos allí porque creemos que es de ley apoyar a todo este colectivo taurino, no solo el toro de Lidia, el toro de la Feria de la Magdalena, incluso la Feria de Fallas, sino también, bueno, pues todos nuestros, los cientos y cientos de festejos populares que hay en nuestros municipios, de bous al carrer, de toro embolado, de toro de plaza, es que hay cantidad de festejos en los que el toro es el protagonista en prácticamente toda la región y muy en concreto en la provincia de Castellón. Y con esta pandemia se ha suspendido ya muchísimos festejos. Hasta este mes de junio se ha suspendido 1.590 festejos. Y estamos esperando qué va a pasar con lo que es la temporada alta del mundo taurino, que es julio, agosto y septiembre, en los que están en el aire 6.400 festejos, y hay que esperar a ver qué va a pasar con ellos, pero está claro que necesitan apoyo, necesitan ayuda, porque es una parte fundamental de nuestra cultura, lo mismo que lo son otros sectores.
¿Cómo estuvo de representado? Porque sé que este paseo, esta no fue una manifestación, sino fue un paseo, estuvo en varias ciudades, ¿no? De la comunidad valenciana. La de Castellón, ¿cómo estuvo de nutrido el grupo?
Bueno, en Castellón había bastante gente, como te digo, vino gente de los municipios, de las peñas taurinas, había toreros, había ganaderos, uh-huh. En resumen, pues todo el mundo del toro. Allí estuvimos nuestro diputado nacional, Alberto Asarta, y yo, pues para demostrar de alguna forma pues el apoyo a este sector cultural tan importante para nosotros.
Estuvo secundado, me refiero a la acción, porque sé que en Alicante hubo, bueno, he visto las fotos de Alicante, y la de Castellón, la que hemos podido ver aquí en la cadena, es donde está usted y el diputado nacional, pero no vimos el grupo de gente. ¿Usted esperaba más, menos gente? ¿Cómo lo vio?
A ver, había bastante gente, lo que pasa es que yo creo que debemos de volcarnos más con el mundo del toro. Debería de haber habido más gente. Había una representación muy importante. También ten en cuenta que no era una convocatoria oficial, uh-huh. que fue algo un poco que se hizo sobre la marcha, que se convocó por redes sociales. No era una convocatoria oficial a la que tampoco se le dio quizá la difusión que se le debería de haber dado. Pero sí que se demostró que Castellón está con el mundo del toro, uh-huh. y creo que de aquí en adelante pues cualquier cosa que los taurinos convoquen, uh-huh. creo que van a contar con todo el respaldo de la sociedad castellonense.
Estuvimos hablando la semana pasada con el que era el diputado de Vox, perdón, el concejal de Vox de Benicàssim. Le digo era porque ya ha presentado su dimisión y se ha pasado al grupo de no adscritos. Y él no quiso entrar en directo o no podía entrar en directo, José Carlos, pero sí nos dio la versión de por qué ha pasado al grupo de no adscritos. Y según él, lo que ocurrió fue que recibió una carta del comité provincial, un mail, perdón, donde en el mail decía que habían perdido la confianza en el grupo de Vox de Benicàssim y, por lo tanto, él consideraba que si habían perdido la confianza en el grupo de Vox de Benicàssim, él dejaba el partido. Entonces pasaba al no adscritos. Usted, como presidenta del partido Vox en Castellón, ¿qué tiene que decir a esto? ¿Esas declaraciones son las que ocurrió esto?
No ocurrió en absoluto eso. Lo que ocurrió es que el Comité Ejecutivo Provincial sustituyó al coordinador local de Benicàssim por otro coordinador. Nuestro partido tiene muy delimitado cuál es la parte institucional y cuál es la parte orgánica. En el tema de la concejalía, el Comité Provincial ni entra y sale, eso depende de la intermunicipal. Lo único que hizo el Comité Ejecutivo Provincial es lo que se ha hecho en otras tantas ocasiones en toda España. Entonces tenemos cientos de coordinadores en los municipios y no es el primero que se sustituye, ni será el último. Nosotros decidimos sustituir al coordinador, primero pues porque pensamos que era lo que necesitaba ahora Benicàssim. El coordinador simplemente, nosotros no tenemos agrupaciones locales, nuestra estructura es nacional y provincial. El coordinador simplemente es el enlace entre el comité provincial y el municipio, y como no puede ser de otra forma, tiene que ser una persona de total confianza del comité ejecutivo provincial. Lo único que hicimos fue sustituir un coordinador por otro. En ese momento el concejal, él tendrá sus motivos, decidió que se daba de baja y pasaba al grupo de los no adscritos. Esa es una decisión que la ha tomado. Nosotros no tenemos nada que decir al respecto. La coordinadora intermunicipal, de la que dependen todos los concejales en España, será la que tenga que solicitarle que devuelva el acta si lo considera oportuno. Pero como digo, los concejales no dependen de la estructura orgánica provincial, que lo único que hizo fue modificar un coordinador, sustituir un coordinador por otro. El concejal tomó esa decisión, no entendemos muy bien el motivo, y pues él tendrá que pensar y decidir lo que hace. Si decide quedarse con el acta, bueno, pues tendrá que ser consciente que él lo que ha hecho apropiarse de alguna manera de un acta que es de los votantes de Vox en Benicàssim. Nuestro partido, por suerte o por desgracia, pues es un partido joven, con lo cual hay que reconocerlo, el tirón lo tiene la marca. Nadie en el partido tiene una trayectoria política dilatada como puede suceder en otros partidos, que a nivel municipal pues en algunas veces pues se vota a la persona más que al partido, uh-huh. Pero en nuestro caso no sucede así. En nuestro caso eran las primeras elecciones municipales, con lo cual la trayectoria política de la inmensa mayoría de los candidatos era la que era, prácticamente cero, con lo cual esos votos de los votantes de Benicàssim pues votaron a Vox. Si el concejal no quiere entregar su acta, bueno, pues está en su derecho. Tendrá que hablarlo con la coordinadora intermunicipal, pero el comité provincial no tiene nada que decir al respecto. El comité provincial lo único que hizo fue enviar un correo diciendo que se sustituía un coordinador por otro, y esa es toda la historia.
¿Y ya tiene coordinador Vox en Benicàssim?
Sí, está sustituido y la coordinadora es Virginia Cabero, uh-huh. Y es una chica, bueno, pues que ya estuvo en las listas municipales de Vox en Benicàssim. Y ahora, bueno, pues ha aceptado el reto de hacerse cargo de la coordinación de Vox allí, pues para intentar lo que es el objetivo de los coordinadores. Como digo, los coordinadores son simple y llanamente el enlace del comité provincial, y el objetivo de los coordinadores es la implantación y el crecimiento del partido en la provincia. Desde Vox, la política se hace en las instituciones. Los coordinadores, desde la parte orgánica, lo que se hace es implantación y crecimiento.
Llanos, Masó, la dejamos porque lógicamente ha salido un momentito porque están las Cortes Valencianas. Gracias por habernos atendido y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotras.
Restaurante Santa Quitería, tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
I ara, com no és habitual en esta ràdio i vostès i vosaltres ho sabeu, volem saber sempre de primera mà el perquè de les decisions de les persones que tenen un treball públic, com poden ser regidors o poden ser diputats. I per això ara tenim a José Carlos García. José Carlos García és el regidor que era antes de Vox i que ha decidit deixar l'acte i passar-se al no adscrits. Buenos días, José Carlos.
Hola, muy buenos días.
Mire, para que los oyentes entiendan y escuchen de primera mano, ¿usted por qué ha dejado el grupo Vox en Benicàssim?
Bueno, yo he dejado el grupo Vox motivado por el cese de mi coordinador, José Imerich, sin ningún tipo de justificación y simplemente al estilo Marlaska por falta de confianza. Y eso es en realidad lo que ha motivado que yo deje el grupo de Vox.
Porque con usted no tiene ningún problema, es decir, la presidenta de Vox de Castellón, con el concejal, no tiene ningún problema. Ella lo que argumenta y explica es que sí tenía una falta de confianza con el coordinador. ¿Usted sabía de esta falta de confianza?
No, esta falta de confianza, la motivación se me transmite cuando el edil de Burriana me llama, porque por lo visto es el encargado de tramitar mi baja, y dentro de la conversación en la que yo le digo que sí, que adelante con la baja, me explica el motivo de esa pérdida de confianza del coordinador José Imerich.
Pero esto es posterior, usted día cuando...
Posterior. Yo ya había presentado sí. La baja.
Usted su primera, su primer, todo, sí. Perdón, su primera decisión cuando es conocedor de que han destituido al coordinador es tramitar la baja. Y ahora usted se encuentra con que ya sabe la explicación cuando están arreglando su salida de Vox, ¿no?
Correcto.
¿Y por qué es?
Bueno, parece ser que el señor Aymeris le pidió un documento personal a la presidenta Llanos Masó, uh-huh. Pero lo hizo pues a través notarial, ¿vale? Por razones personales y por aconsejamiento de su abogado. Y parece ser que es lo que motiva esa pérdida de confianza. Pero tengo que decirle a usted que esos hechos ocurrieron, si la memoria no me falla, finales de enero o principios del mes de febrero. Es decir, que si eso es realmente lo que motiva la falta de confianza, ha tardado 4 meses en proceder a la destitución como coordinador. ¿Y usted, cosa que no es normal?
Usted tendrá una teoría de por qué ha tardado 4 meses.
Ninguna. No tenemos, ni yo, porque a mí personalmente no se me llamó para informarme de nada, ni mi grupo de trabajo, que tampoco recibe notificación ninguna, ni los afiliados de Benicàssim, que tampoco reciben notificación ninguna.
La señora Masó lo que argumenta es que allí no hay un grupo de trabajo, que Vox no funciona así, Vox funciona con un coordinador, pero que los grupos de trabajo municipales no existen y que el coordinador está continuamente con el grupo de Castellón, que son los que coordinan las acciones de los concejales.
Bueno, mire usted, no voy a entrar a...
Es que yo lo desconozco. Mire, igual,
no, no
lo
es
mismo...
Así, no es así, mire usted, no es así. Pero bueno, si ellos quieren hacer esa justificación, no pasa absolutamente nada. Ellos son muy libres, o ella en este caso, muy libre de argumentar lo que estime oportuno, sea cierto o no sea cierto, pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Simplemente entro en el detalle. No me comunica nada, esa pérdida de confianza a mí no me parece motivo suficiente, no hay ninguna argumentación más, luego por lo tanto yo no puedo estar en un partido que se toman decisiones dictatoriales y de esta manera.
Sí, mire, ¿cómo? Ahora hay una coordinadora de Vox, la han sustituido, es una Virginia Cabero, ¿usted la conoce?
Cabero, Sí, la conozco porque vino en las elecciones y me parece que la saludé un par de veces a esta señora.
¿Y ustedes no se han reunido para nada desde que usted ha tomado la decisión?
No, de momento no, ¿vale? Tenemos previsto reunirnos, claro, ese grupo de trabajo y los que han estado siempre constantemente pues a mi lado, favoreciendo la labor en el ayuntamiento, pues porque yo tengo que explicarles de viva voz el por qué esa decisión y qué es lo que lo ha motivado. Pero ya le digo que la motivación la conozco el mismo día, vamos a ver, eso fue el día 12 por la tarde, que debo recordar, cuando me llama Jesús Albiol, el edil de Burriana, para comunicarme que él es el encargado de tramitar la baja y que si seguía adelante con ello. Yo le dije que sí, que no había vuelta atrás y nada más.
Y entonces argumenta.
Y hasta ahí la lectura, Susana.
Es cuando le dicen que la pérdida de confianza es porque el coordinador le pide un documento personal, pero sí. Si me permite, si puedo contestar. ¿El documento personal es de la presidenta del de Vox en Castellón o del
es
coordinador?
Es un documento del coordinador que en su día le había facilitado a la presidenta del partido.
¿Y le pidió que se lo devolviera?
Correcto.
¿Y ante la no devolución y no ocurre nada?
No, perdón. Le pide que se lo devuelva, pero se lo pide a través de acta notarial. Uh-huh. No hay una conversación previa que yo tenga, vamos, que yo sea conocido. Uh-huh. ¿Vale?
En este caso, lo que argumenta también la presidenta de Vox en Castellón es que Vox es una marca, no, en este caso es un partido joven, y que usted está aprovechándose de la marca para quedarse con una concejalía que en teoría es del pueblo de Benicàssim y que no tiene usted una dilatada experiencia política como para quedarse esa concejalía.
Bueno, mire usted, eso es un tema personal de ella. Ella está en las mismas condiciones y le recuerdo a esa señora que fue ella la que me llamó para ver si yo quería ir en la lista de Benicàssim con el número uno. Porque yo hasta ese momento no les había pedido nada absolutamente.
O sea, que usted considera que el pueblo de Benicàssim depositó la confianza en usted.
Correcto, exactamente. O sea que, por lo tanto, lo que ellos intenten ahora argumentar pues es tirar balones fuera. Ellos saben que la actuación no es correcta y hay que justificarlo. Que yo acepto todo lo que quieran, pero por favor que digan la verdad.
Esta mañana ha habido reunión en el ayuntamiento por los no adscritos, estaban todos reunidos. ¿Usted puede avanzarme cómo ha ido la cosa?
Bueno, estos son temas de comisiones. Estas comisiones son totalmente privadas y que es público el pleno, pues como esto pasará a pleno, pues en el pleno ya tendrán ustedes conocimiento de lo que hay.
Pero sí que podemos avanzar, que usted pasa al no adscrito, que sigue trabajando por Benicàssim.
Correcto, eso sí que lo puede usted avanzar. Yo he pedido el pase a los no adscritos, voy a seguir, Dios mediante, trabajando por Benicàssim y esto es lo que hay.
Sus ideas no han cambiado en absoluto, es decir, sus ideas estaban enmarcadas dentro de un partido que se llamaba Vox, por lo tanto...
No cambian, nosotros tenemos un gran presidente del partido, Santiago, que es para mí es lo mejor que hoy en día podemos tener como representación, y bueno, no tiene nada que ver con la señora Llanos Masó. Yo no tengo nada personal contra ella. Nada, absolutamente, y espero que ya conmigo tampoco, simplemente que no compartimos ciertas opiniones. Y la única cierta opinión, y le remarco, es esta.
Que el presidente, usted se identifica con Vox y con el presidente de su partido, ¿no?
Por supuesto que sí, claro que sí. Eso no ha cambiado en absoluto, ¿vale? Lo que cambia son las actitudes que se toman de una manera, pues para mí, arbitraria. ¿Vale? No hay más.
José Carlos García, le agradezco mucho que haya entrado. Nos ha costado un poco porque no coordinábamos su agenda y la mía, pero los oyentes tenían derecho de, y yo creo que nosotros teníamos la obligación de explicar por qué ha tomado usted esa decisión.
Pues así es, y ha sido un placer saludarla, conversar con usted y bueno, yo dar mi opinión, que es la que ha motivado efectivamente el salir de ahí. No hay otra. Y como le digo, no hay nada personal ni con la señora Llanos Masó, ni con nadie de lo que es el CEP, ni sobre todo a nivel nacional. ¿Vale?
José Carlos García, ahora sí, concejal de No Abscritos por Benicàssim. Muy buenos días y gracias.
Muy buenos días a ustedes, gracias.
Empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964 52 21 66 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-5206-54.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Alowagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Parlem ara en clau nacional amb el senador del PSPB, Artemi Rayo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Artemi, avui ja estem un poquet més tranquils, no?, per aquesta arribada, aquesta entrada a la fase 3, no? A Galícia sí que han entrat ja a la nova normalitat. Sí que és veritat que sí, a la Comunitat Valenciana és un poquet més lleugera, no?, això de que ja podem passar a la província de València pues es un poquete més ameno, no?, així a Castelló. Però què tal? Hi ha tranquil·litat o ara tenim que tindre més prudència que mai?
Bueno, sense cap dubte, més prudència que mai, molt de cuidado i fer les coses bé, com hem intentat i crec que hem lograt fer durant els últims mesos. Uh-huh. El repte que teníem era enorme com a societat, també el responsable és públic, i bueno, ha costat molt, ha suposat molt d'esforç, molt de sacrifici, però ara ja estem eixint d'aquest túnel, no? Uh-huh. Però no arribem a una estació en la que tot vagi a ser com abans, ni molt menys. Tenim que tindre un cuidado tremendo en les mesures de seguretat, d'higiene que tenim que tindre. Uh-huh. Per a no tornar enrere, i tornar enrere significaria més contagis, més malalts, més ingressats, més UCIs, més morts, també més crisis econòmica. És a dir, tot això ho hem de tindre sempre ben present per a, fonamentalment per a tot el que són les conductes individuals de tots i cada un de nosaltres. De poc servir que la gran majoria de les persones estiguen comportant-se de forma exquisita i estiguen aplicant les normes d'higiene, de seguretat, de forma escrupulosa i exquisita, si n'hi ha un percentatge, aunque siga menor, que no ho falla, perquè hem vist que este virus s'estén, se contagia de forma tremenda, i per tant, només que n'hi hagi 1, 2, 3, 5, 10 que siguin irresponsables i que no tinguin les mesures, les orientacions que se li han donat, pues estarem igual. Per això hem de fer un esforç tremendo. És de veres que estem eixint, ja estem en la fase 3, ja tenim un grau de mobilitat, de possibilitats, d'opcions vitals, econòmiques, pues, majors. Tots els sectors socials i econòmics pues, es poden trobar ara algo més, en més possibilitats, no?, de desenvolupar-se, de fer la seva vida. Això és molt important. El que ens queda per davant, són passos també importants. Fa falta, poder comunicar-nos entre comunitats, poder obrir les fronteres definitivament. Això arribarà des de molt poquet, però tot això, insistir, no tindrà cap sentit ni serà real en tant no siguem tots molt capaços d'aplicar les normes que estan perfectament dissenyades. El que no tenim que fer és desconèixer-les.
Sí, per ara portem ja diverses fases, no? Anem conjuntament, no? Tota Espanya més o menys estem a la mateixa fase, no? I per ara la situació està controlada perquè molts focus no hi han hagut i els que han aparegut han sigut tots controlats.
Bueno, hem vist en les últimes setmanes, dies, que com se'ns ve advertint, no és mentira que el virus segueix ahí. I a pesar de que nosaltres avancem i desescalem i obrim les nostres opcions vitals, pues el virus està ahí i els rebrots es produeixen. Alguns d'ells pues, no saben les causes, altres pues clarament per conductes no responsables dels ciutadans. Bueno, això ho hem de tindre molt clar i molt present. És de veres que els rebrots que hem vist fins ara que coneixem pues, semblen perfectament identificats, controlats. En aquestes setmanes últimes hem après que era i és fonamental per a combatir la pandèmia el que hi hagués una xarxa de rastreig de contactes d'aquells que puguen estar contagiats molt fiable. I això sembla que està donant els seus resultats. Segurament n'hi hauran més, rebrots, alguns tal, diguem, inevitables, però altres hauran sigut evitables i seran evitables. Per tant, de nou, insistim en que és indispensable que fem un exercici molt responsable d'aquesta nova realitat.
Sí, parlant justament d'això, d'identificar els focus, no? Sí que hem vist també les últimes setmanes que s'està treballant, per exemple, en el sector hosteler, no? Per a que fiquen com un registre de les persones amb el seu telèfon per si de cas hi ha algun rebrot, poder contactar, no?, amb aquestes persones. També amb l'educació, no?, el que s'està intentant fer en les aules per intentar tindre identificat, encara que siga un nombre xicoteig, no?, que en cas de que algú s'hagi infectat, poder trobar-los i poder frenar i ser rebrot, veritat?
Pues sí, això és un dels reptes d'este temps, i ens confronta amb alguns d'aixòs perills o de riscos que tradicionalment hem tingut presents, no? Com és la reserva de la nostra privacitat, de la nostra autonomia, de la bona tractament de les nostres dades personals. És a dir, que en una situació de pandèmia global en la que la facilitat del contagi és tremenda, és molt important poder identificar no només a les persones que estan contagiades, sinó aquells potencials contactes que hagin, que puguen ser, en el seu cas, portadors d'aquest contagi, perquè, a més, també sabem que contagiat no és aquell només que té símptomes visibles, que això seria ja seria per ells lo fàcil, sinó que hi ha molts asimptomàtics, moltes persones que no reflexen aquests símptomes, però que poden estar contagiades, que ho estan i que poden transmetre la enfermedad. Per això, el poder identificar aquests contactes potencials és indispensable, i per això hem de assumir-ho com a societat en estos temps que corren, hasta que puguem acabar i vèncer esta pandèmia, esta amenaça global. Hem d'assumir que tenim que ser capaços de identificar aquests contactes, i això hi haurà que fer-lo quan ens moguem al llarg del territori o a través dels mitjans de transport públic, avions o trens, autobusos, etc. I haurà que fer-ho també en la vida quotidiana, no? Col·legis i en altres àmbits on serà molt important saber quines són les persones a les que hem pogut estar. Però almenys en este període, en este temps, en el que encara la pandèmia no està controlada o que no hi ha teràpies o que falta la vacuna, podem minimitzar ese risc tremendo que sempre hem de tindre present d'extensió vertiginosa del contagi.
Senador, una altra de les bones notícies, no?, que hem conegut aquest cap de setmana és l'obertura a les fronteres, no? A partir del 21 de juny, les fronteres del nostre país estaran oberts a diversos països, no?, europeus. Això és una molt bona notícia també pel sector turístic del nostre país.
Ah, sense cap dubte. Tenim clar, no?, que el turisme és una gran indústria, és un sector econòmic indispensable per a la nostra societat, per al nostre país. D'ell viuen milers i milions de persones en unes regions, caldria dir que més que en altres, però inclús de forma crítica i fonamental, les Illes Canàries, Balears, però també la Comunitat Valenciana, Andalusia, Catalunya, són comunitats en les que el sector turístic és clau, i la nostra terra, Castelló, també té un potencial turístic que és necessari cuidar i mimar, i en aquesta crisi ha sigut segurament el més golpejat, el que se li han vist més negades les seues possibilitats, perquè les limitacions nacionals en el seu moment, però les internacionals a través del tancament de fronteres ha sigut algo que ha provocat el zero de turisme en tot el territori nacional. Ara, per fi, en una setmana aquestes fronteres s'obriran a tots els europeus, a tots els integrants de la Unió Europea, menys a Portugal, fins a una setmana després, i de forma progressiva també l'1 de juliol a tots els altres països que estiguen en condicions de comunicar-se amb Espanya. Crec que això és una bona notícia, perquè hem de fer tots un esforç tremendo, no?, per a sostindre el sector turístic, per a mantindre esta campanya, per a lograr els millors resultats en esta campanya i per a que el sector supere este moment, este any crític, en condicions mínimes per a que quan tornem a tindre possibilitats de desenvolupament econòmic similars a les anteriors, l'any que ve, pues no, la pèrdua és segur la mínima possible.
Sí, a més hem sigut com elegits, no, per un projecte pilote que vol supervisar l'arribada d'estrangers a una altra zona, no, exactament a Mallorca. Arribaran durant aquesta setmana 6.000 alemanys que vindran a fer turisme, no, i veurem com la pandèmia, no, o el sistema epidemiològic fa efecte o no darrere d'aquestes persones.
Sí, hi haurà que veure quins són els controls que s'estableixen i veure si tots els països assumim aquesta corresponsabilitat també per a evitar-li el contagi, no? Això significa que viatjar deu viatjar qui estigui en condicions de fer-ho. Des de llavors no aquell que estigui contagiat, però al mateix temps en els ports o aeroports d'origen pues, hi haurà que fer els controls que corresponga per a evitar persones amb símptomes, sense símptomes, o i que puguen en lo que són els períodes d'estius, que són períodes en els que tot es mou moltíssim, hi ha molta comunicació, pues, minimitzem el risc i l'impacte. Jo crec que tots els països han assumit el drama, la responsabilitat que acompanya el fet dramàtic que hem viscut en aquests mesos i, per tant, crec que tindran un sentit de la responsabilitat molt gran per a que es facin els controls que corresponguin, en entrada, en eixida, de les fronteres, i que, i en tot cas, si hi ha algun xicotet o problema de contagi, pues se pugui reaccionar de forma ràpida i immediata, com ho hem vist en aquest temps, no? Que el turisme sàpiga que Espanya serà un destí segur, té que ser un destí segur, i que tots els ciutadans, tots els espanyols anem a comprometre'ns en això.
Esperem que sí, que siga al fin i al cap un estiu normal. Senador del PSPB, Artemi Rayo, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tota l'actualitat política.
Pues moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
María, estem d'aniversari.
Sí, així és. I és que avui fa un any que els alcaldes van prendre possessió després de les eleccions municipals.
I ha sigut un any dificilet, eh?
Mogudet, per alguns mogudets, sí.
Hem tingut una glòria, una dana...
I una pandèmia.
Bueno, i una pandèmia mundial. Uh-huh. És dir... Ha sigut un any difícil per a aquests alcaldes, és dir, entonces, clar, què els donem? L'enhorabona, el pèsame?
I perquè es parla també que al principi van es començar i encara que haguem passat les seues eleccions, seguíem d'eleccions, no? Perquè va ser com una volta, primer unes, després altres, no? Ha sigut un poc que un any que fins al 2020 no va arrencar, no? Tota la legislatura i tot amb tranquil·litat i arriba el coronavirus. Difícil, difícil.
Ojo, i a més... governats des de l'Estat, però la responsabilitat de jo soc l'alcalde i cuidao lo que passe, perquè clar, han estat les residències de la tercera edat, que bueno, hi han poblacions que no s'ha tocat i hi han poblacions que han estat molt tocades. Tenim, i clar, n'hi ha alcaldes que ja ho porten molt de temps, però alcaldes que són novens anys.
Sí, perquè en les passades eleccions sí que van haver molt, no? Que van repetir. Avui, per exemple, m'he estat nomenant, no? I hem dit, no, este també, no? Però sí que hi ha casos que sí que són nous i volem conèixer la seva experiència en el primer any de legislatura.
En este cas, parlarem primer en una alcaldessa, dona, del Partit Popular, i en diverses peculiaritats, que perquè, per exemple, a la residència d'ella, de Onda, de la tercera edat, no hi ha hagut ningú cas. Així que es començarem per Carmina, i ella ens dirà com ha afrontat l'assumir la responsabilitat de ser l'alcaldessa del seu poble i en aquestes eventualitats, no, en aquests desastres. Anem a sentir a veure què ens diu Carmina. Bueno, i com anem a parlar i aneu, van a sentir, vostès i vosaltres estem d'aniversari perquè els alcaldes de la província de Castelló complixen avui un anyet. Anem a parlar amb l'alcaldessa de Onda, Carmina Ballester. Bon dia, Carmina.
Bon dia, molt bon dia a tots.
La felicite o què?
Sí.
Perquè...
Claro,
perquè, clar, prenent l'alcaldia, tenint una dana, una glòria i tenint, a més, una quantitat de gent confinada per una pandèmia mundial en una població, com se porta a ser alcaldessa d'aquesta manera?
Bueno, pues amb moltíssima responsabilitat, en moltíssim treball, estan sempre al peu del canó i al peu del carrer i escoltant els veïns. No és fàcil, però bueno, la veritat és que quan vam... Segur que tots els alcaldes, no?, d'Espanya, quan xuguen el càrrec, ja saben que tot no serà bonico i que precisament pues, en els moments en els que se demostra la capacitat de lideratge són els moments complicats, en els moments fàcils, pues, bueno, tot el món sap arroplegar el ochis i aplaudiments i gestionar en els moments més complicats, pues, això forma part del del càrrec, és ahí.
Ja, però és que una pandèmia mundial no s'havíem enfrontat mai, és dir, a un confinament de la població, a una por a que es juguem la vida, és dir,
sí.
Ser l'alcaldessa d'una població on teníem, perquè en Onda n'hi ha una població important de risc també, eh?
Claro, sí. Però bueno, la veritat és que precisament parlant de població de risc, no, la residència de la tercera edat, dels majors, a la que miràvem tots els sondes cada dia, no? El primer pensament que teníem cada dia quan obríem els ulls, pues continua en zero contagis, està límpia, estem tots molt contents per aquest motiu i molt agraïts també a la professionalitat de les persones que treballen allí en la residència. I bueno, pues a nivell de població, pues bueno, té raó, no? Ni un govern s'enfrenta mai a una pandèmia, ni tampoc els ciutadans, que també han passat l'examen en nota, jo crec que en general la ciutadania, després d'aquest moment inicial de por, veritat, pues han respost tots en molt de civisme, en molta sensatesa, i crec que això és molt important.
Clar, però mire, vostè me dia, nosaltres quan vam començar a veure que és que el que estava passant al nostre voltant, els ulls es van posar de seguida en la residència, que era algo de que ens preocupava molt, és dir, en aquest moment una persona pren consciència de tot el que està en les seues mans. I afortunadament, ahir no ha ocorrit res, però ara estan els períodes de desescalada, on la por a un no se li va mai del cos, no?
No, i té que ser així, no. Jo crec que tenim que ser conscients que el fet d'estar en un període de desescalada, el fet de que molt pront estarem en el que anomenen la nova normalitat, no suposa que tinguem que relaxar ni totes les mesures de seguretat ni totes les mesures de higiene. Al contrari, tenim que ser més cuidadosos que mai i més respectuosos que mai. Entonces, això ho tenim que tindre sempre present.
N'hi ha poblacions que han decidit no obrir els parcs infantils i en la població d'Onda que s'ha decidit?
No, en aquests moments no els tenim oberts. Fins que no abans esta situació no anem a obrir els parcs. A més, anem a fer abans una tarea de desinfecció específica i concreta per a parcs infantils, previstes en una sèrie de substàncies que no plantegen ningú problema si després sí que s'enduen les mans a la boca, per exemple, o si substàncies tenen contacte amb la roba. Entonces, quan desinfectem d'una manera específica els parcs infantils, plantejarem la seva apertura, però de moment no. Crec que és el moment de ser molt, molt cautos i de tindre moltíssim cuidado.
En el moment en el que se planteja el poder tindre a tots els ciutadans de la població d'Onda a bon recaudo, és dir, tindre'ls a tots en salut, procurar que s'estenguera el menys possible este virus, després es comença a parar aquesta sangria econòmica que tenia la ciutat, perquè això ha sigut un doble esforç. Això com ho ha enfrontat també la població d'Onda i sobretot com ho han enfrontat des del consistori?
Bueno, des del consistori buscar el consens. Nosaltres la veritat és que hem aconseguit portar endavant un pacte, coneixeràs, no?, per Onda, en un import de 6,3 milions d'euros i que naix del consens de tots els grups que tenen representació en l'Ajuntament, de tots els sectors econòmics i socials i ONGs. Des d'aquest punt de vista, pues, bueno, nosaltres el que hem fet és escoltar moltíssim a tots els col·lectius implicats i des d'aquest punt de vista pues, impulsar al màxim mesures socials i sanitàries en un primer moment i ara estem en un moment d'impuls de mesures econòmiques. Havem ficat damunt de la taula més d'un milió d'euros per tal de poder ajudar als nostres autònoms, als nostres comerciants. Tenim un plan impulso dotat en més de 650.000 euros i estem pues, ajudant a les empreses en la seva contractació i sobretot en una senda que ja vam començar al principi de la legislatura, que és de baixada d'impostos, de disminuir i d'aliviar aquesta pressió fiscal que sofrien els onders i de fer més fàcil pues, bueno, que puguen tornar a començar i que puguen tirar endavant un apoio absolut al comerç, a l'hostaleria, als autònoms, als comerciants, en fi, a totes aquestes persones, no, que cada dia tenen que obrir la persona del seu negoci i que en aquests moments d'incertidumbre pues, necessiten més que mai un ajuntament que estigui molt convençut i que estigui al seu costat.
En quant a sol regidor d'Hisenda de Onda ens té prou informats, però clar, imagines que vostè com a alcaldessa a principi d'any té uns projectes i eren projectes ambiciosos que a més en esta casa els va comentar. Tots aquests projectes se paralitzen, després n'hi ha que posar en marxa una reactivació de la població, però és que ara se tenen que reprendre a travolta aquests projectes.
Sí, clar, jo sempre he dit que aquelles dues qüestions que s'han quedat pel camí, perquè necessitàvem 1 milió d'euros per als autònoms, com és el passeo de Capamantos i la zona esportiva del Carmen, no queden oblidats, s'han postergat en el temps. Simplement és un aplaçament, no renuncia a ells, crec que són importantíssims per al futur de la població, però que, bueno, que en aquest moment el que ha fet és que necessàriament tingueren que prioritzar. Ja han decidit que 100 milions d'euros pues destinar-lo a les persones, destinar-lo als autònoms, als comerciants, als empresaris i ajudar-los a tirar endavant. Des d'aquest punt de vista, pues, bueno, és un aplaçament, no mai una renúncia.
Com a que l'alcaldessa se rearma a Travolta per a poder portar endavant el projecte que vam parlar al principi. Però vostè al carrer, clar, perquè quan una persona és alcaldessa d'una població on la coneixen perquè és d'ixe puesto i evidentment viu allí, com nota els ànims de la gent?
Bueno, pues estes setmanes jo m'estic dedicant a recórrer tots els comerços de Onda, perquè som en la Consejal de Promoció Econòmica, en Maria Baila, pues estic portant personalment a tots els comerciants la campanya del comerç d'Onda al cor de la ciutat. És una campanya municipal per tal d'impulsar el nostre comerç local i tratar de conscienciar un poc a la gent, no?, que és el moment de comprar en el poble, d'apostar per els nostres veïns que tenen un comerç i que han estat ahí prestant un servei, no?, i ajudant a la població en el moment en el que tots estaven confinats. Pues bueno, ara és el moment de recordar-nos d'ell i quan si tenim que comprar algo, si tenim que fer algun tipus de adquisició, pues recordar, no?, als veïns de Onda que tenen un comerç. Pues com te deia, la Consejal de Promoció Econòmica jo vaig recorrent totes les tendes, tots els comerços del poble i vaig parlant en ells. Pues bueno, hi ha una situació de calma tensa, no?, de veure com evoluciona tot, però que sobretot el que n'hi ha per damunt de tot és molt d'optimisme. La gent té moltes ganes de tirar endavant i això va, jo estic convençuda de que va ser lo determinant, no?, les ganes de la gent i l'espenta de la gent per tirar endavant Onda i per tirar endavant el poble.
Quan a vostè li donen la vara de mando, quan la fan en aquest moment alcaldessa, si vostè haguera vist tot el que tenia per davant, l'haguera agarrat ben forta o l'haguera entremolat a les cames?
No. L'haguera agarrat exactament en la mateixa il·lusió i en les mateixes ganes. No, per a nosaltres, per a assegut, bueno, per a mi, per a qualsevol alcalde d'Espanya, no, del món, pues això ha sigut d'una exigència absoluta, però jo crec que ningú te diria que no vol continuar endavant per el fet d'haver tingut i tindre, no, esta crisi sanitària, no quan decidissis, no, presentar-se a unes eleccions perquè tens el espírit de servir als teus veïns i de poder un poc, no, pues plasmar lo que són les teues il·lusions i els teus projectes que se veig plasmat en el poble, encara que te diguen que vas a passar esta situació, si de veritat estàs convençut, no n'hi ha res que tire cap arrere, res, absolutament res.
Carmina Ballester, alcaldessa de Onda, moltes gràcies per haver-nos atès i, bueno, com l'he sentida, entonces sí que li dic felicidades.
Moltíssimes gràcies, molt amable. Molt amable i moltíssimes gràcies.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente a Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
La COVID va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Llavors podeu inscriure en la web del club www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es. Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
¡Madova! ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
En Sanem Pisor Orpesano, per este repàs que estem fent avui de l'aniversari de tots aquells edils, primers edils que van començar, no, se van estrenar com a alcaldes l'any passat. I avui ens toca parlar això amb l'alcaldessa d'Orpesa, Maria Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, un any ja, eh? Es diu pronte.
Molt bé, sí. Avui d'aniversari. Sí, sí, ha passat este any, la veritat, que rapidíssim. Y bueno, un año pues totalmente diferente, ¿no? Un año en el que me ha cambiado la vida, pero del cual estoy muy, muy contenta, ¿no? Y muy orgullosa de lo que van a poder hacer fa un año, ese cambio tan esperado al municipio de Orpesa.
Sí, estem dient que haveu començat amb força, no? Una dana, un temporal glòria i una pandèmia. Com se viu això realment des de dins de l'Ajuntament?
Sí, exacte. La veritat que ho tenim tot. Hem agafat este any de tot. Pues bueno, com se viu? Pues la veritat que quan te presentes, no, pues tu tens uns projectes per al teu poble, per a fer evolucionar el poble i que este progresse. I des de luego l'últim que tens al cap, bueno, ni ho tens, és que tindries que fer front a una pandèmia, no? de caràcter mundial, però bueno, al final és com tot, tu li fiques ganes a tot el que fas, pues a aquestes coses també li estem ficant ganes, molta força, perquè són moments molt difícils, però n'hi ha que tirar endavant i sempre, sempre triant decisions pel bé de l'interès general del municipi d'Orpesa.
Pensem que a lo millor tan dur el primer any, pues millor pa guanyar més experiència, no, de cara als pròxims anys que venen.
Sí, també, per supost. Cada cosa té la seva part bona i en este cas és l'experiència que en tan poc de temps pues agafes, sí, des de luego.
Què ha après durant aquest any?
Moltíssimes coses, sí, com he dit abans, és un any en què, bueno, la meva vida ha canviat, però molt orgullosa i molt contenta del que cada dia vaig fent i vaig aprenent i sempre endavant.
Sempre intentant fer coses al fill i al cap, però pesa. En què projectes estan treballant ara mateixa?
Pues tenim prou de projectes oberts, grans projectes, com és aconseguir pel municipi d'Orpesa una residència per a la tercera edat, que estem en els tràmits de la compra d'un solar. Després també hem demanat a la conselleria l'ampliació de l'actual centre de salut. I un altre gran projecte que tenim damunt la taula és fer una piscina i centre esportiu per al municipi.
Al final...
Podrien ser així els tres grans projectes que tenim damunt la taula.
Ha realitzat algun dels objectius que es va marcar al principi d'esta legislatura?
Sí, sí. En un any, la veritat, que no dona per a molt, no? L'administració és lenta, però n'hi ha coses menudes que són fàcils, bueno, fàcils, més ràpides de fer. I si ho hem aconseguit, estem poquet a poquet canviant i sobretot pues, tot el que fem és per a millorar el nostre municipi.
Imagine que la relació també amb l'altre grup municipal en qui governa, que és Ciutadans, no? La relació amb ells és bona, amb els vostres edils i tot dins del consistori?
Sí, molt bona relació. Tenim una relació d'equip de govern i com a front comú fer progressar el nostre municipi.
Sí, al fi i al cap, quasi bé més als companys de treball, no?, que als propis amics i familiars durant tot això i sobretot sí. Més en un ajuntament, no?
Sí, sí, així és 24 hores tots els dies de la setmana, així és.
I la relació amb els veïns, com canvia la relació amb els veïns?
Pues la relació amb els veïns, la veritat és que bueno, jo vaig implantar des de fa un any, des de que vaig arribar, l'atenció a tot el món que vull que parlar en mi, del tema que fora, i això la veritat és que la ciutadania ho va rebre molt bé. De fet, primer vaig ficar-me una vespre a la setmana, després per la llista d'espera vaig tindre que ampliar a dos i al final, antes de la pandèmia, que per suposat per aquest motiu ara són telefòniques les atencions, vaig tindre que ampliar a 4 dies per setmana de la quantitat de gent que volia vindre a parlar de mi. I en això jo estic molt contenta perquè una de les meues premisses era pues això, ser una alcaldessa que la gent me deixera com a una persona normal i que tot el que jo poguera fer per a millorar Orpesa i el que estigui en les meues mans, pues ahí estaria jo.
Home, al fi i al cap, això és lo bo, no? Tindre una alcaldessa, un alcalde, no?, que t'apropes a ell i pugues parlar en ell.
Sí, exacte. Jo crec que això és fonamental.
I quins objectius te marques a partir d'ara? Tens algun?
Tenim estos tres projectes grans que t'he dit, que bueno, són projectes grans i costen més, però volem tindre de cara a final de legislatura que ja estiguen prou avançats. Són les tres grans metes que tenim.
Sí, avui, alcaldessa, és obligatori, no?, també preguntar-li, perquè avui es comencem esta fase 3, no? I ser alcaldessa d'Orpesa significa molt, perquè és un lloc molt turístic així a la nostra província de Castelló. Com estan vivint aquest inici de la nova fase 3? Esperen que vinga gent d'altres llocs de la Comunitat Valenciana. Ja sabem que està el 21 de juny no s'obriran les fronteres en Europa. Com estan gestionant tot això?
Pues la veritat és que, com bé has dit, som un municipi turístic. En estiu podem arribar a ser inclús 150.000 persones al municipi d'Orpesa. I bueno, estem certes que iniciarem una temporada turística amb certa incertidumbre perquè no sabem molt bé quina quantitat de gent vindrà, però el que sí hem tingut clar des del municipi i hem fet és tindre tot preparat per a que la gent puga vindre a disfrutar de les nostres platges i resta de recursos turístics amb totes les mesures de seguretat i amb tota la tranquil·litat del món. I per això hem fet un protocol especial per a totes les nostres platges i resta de recursos turístics.
Ja es veu més moviment, no? Imagine, a Orpesa.
Sí, la veritat és que sí. Des de que ens van deixar moure per dins de la província, ja ho vam notar i m'imagine que ara, a partir d'avui, ho notarem més. Clar, la gent, així, tenim molts apartaments i segur que la gent té ganes. Jo, bueno, pues demanar molta responsabilitat, això no s'ha acabat, moltíssima responsabilitat, i des de l'Ajuntament pues, fiquem tots els recursos per a complir les mesures de seguretat que ens demanen.
Pues sí, esperem que això que siguin totes efectives, que segur que ho seran, i que Orpesa pues, siga normal, no? Un estiu normal que jo demane, sense la paraula nova, que pareix que està molt...
Segur que sí.
Sí. I que vaig a molta gent, i no res, felicitats per estar un any al cap de l'Ajuntament d'Orpesa i que siga com està ara.
Moltíssimes gràcies.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
I també tenim un altre alcalde al que volem felicitar. Ell és Jordi Alcón, que és alcalde de Vistabella. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Pues, com bé dia, te felicitem per aquest anyet d'alcalde o no?
Sí, a veure, en principi accepte la felicitació. Ha sigut un any dur i de molta feina. Hem tingut nevades històriques, hem tingut pluges també, enviarà la pandèmia, però pel que fa a la faena que hem adelantat i hem aconseguit treure endavant, estem contents.
Però Jordi, estaràs en mi que el de la Dana, el de la Glòria, hasta allà arribem, però una pandèmia mundial on no podia eixir ningú al carrer, on tenies una gran població de gent de risc i la sanitat o els serveis metges ahir són escassos, com ho vas portar?
La veritat que al principi va ser prou dur, perquè a part de pues, tot el col·lapse que hi havia a l'hora de trobar EPIs i tot això, i sobretot molta desinformació al principi, perquè clar, no, estàvem en una situació nova que no mai havia passat. Entonces, pues, claro, vam tindre que reorganitzar tot, reestructurar tot i començar a treballar de nou de cara a poder pues, atendre a la població el millor possible.
En el moment en què se te comunica això i se te diu que n'hi ha un confinament i tu eres l'alcalde del poble, eres el màxim responsable de l'alcalde, o sigui, de la gent que viu dins de la població. Tu quina sensació tens? Tu què és el primer que penses?
La veritat és que al principi va ser un poc, no vos enganyem, va ser un poc surrealista. Perquè, sí. Clar, era una situació, vamos, de pel·lícula.
No cal oblidar les masies que tenies, a més, que eren punts dins de la població que les tenies aïllades, com si diguem. Les tenies, tens que tindre un contacte diari amb aquestes persones, no?
Correcte, i és molt complicat perquè, bueno, aquestes persones es van confinar a les seues masies i no hi ha, la majoria no tenen cobertura.
Ojo, eh?
Entonces, era complicat. Podríem, ens comunicaven amb ells a través de quan anaven a la tenda. Ja vam dir als de la tenda que, pues, que preguntaven si hi havia qualsevol cosa i tot això. Intentaven sempre tenir un contacte més o menys regular. I ja quan van aconseguir tindre i comprar els EPIs i l'equipament de protecció, sí que vam anar ja masia per masia a repartir-lo.
I quant de temps van tardar entre que vau arribar a tindre aquests equips de protecció per a poder arribar a ells?
Pràcticament 3 setmanes o un mes van tardar,
Pues,
és que al principi era impossible trobar.
Clar, ixa és la sensació que vull que m'expliques. Durant ixe mes, durant ixe 3 setmanes, anem a dir, que no va arribar estos equipos a un no podíeu anar i veure'ls físicament, la sensació era de por, real de por, d'incertidumbre, de responsabilitat. És que no sé quina sensació poder arribar a tenir.
Sobretot era la incertidumbre de la falta d'informació, també, perquè no sabíem, al principi tampoc, pues, que no hi havia que portar guants, que després sí, tenim mascareta, no, després sí. Però, clar, nosaltres a l'Ajuntament teníem els EPIs justos que teníem per a les faenes de diari.
Clar.
Després, hem estat pràcticament un mes en quatre mascaretes a l'Ajuntament, quatre custodiades al meu despatx, per si hi hagués algun brot o algo per a poder atendre a ser persones. Que va ser complicat perquè no teníem cap tipus de material i vam tindre que fer una priorització bestial d'ahir.
I en aquests moments, quan no se tenia contacte amb aquestes persones, el que feia d'intermediari, com vostè ha dit, era el senyor de la tenda, on ells anaven a per provisions, o...?
Sí, ens ajudaven molt. Altres persones, sí, a vegades, pues, sí que venien a comprar, pues, podies parlar amb ells per telèfon, però ens gastàvem. Claro, teníem ahí un punt nexe d'unió, que, clar, la tenda està oberta tot el dia, pràcticament, sempre està bé, l'ajuntarem, pues,
en este cas, en la seva població, el treball essencial de la tenda va fer de nexe d'unió. Dones compte la importància que hi ha de tindre una tenda d'alimentació en una població aixina,
Correcte. O sigui, la tenda és que ara s'ha demostrat més que mai també, que és el punt de referència de tota la gent, tot el món que anava a comprar, tot el món que... Però no només menjar, són tendes multiservei. Les bombilles, les pintures, tens el que te faci falta, i si no ho tenen, per supost ho busquen.
Entonces, aquestes persones que estaven en les masies tenien una fecha, o sea, más o menos un dia a la setmana, que vostè supose que esperaria recibir la notícia, no? I seria.
Sí, sí, no cap dia concret, pues nosaltres anem preguntant, i dius, ¿esto es algo? Sí. Tot bé, ala. Entonces ya te relajas un poquet, pero...
I la gent de la població sí que parlaven en elles, no?, diàriament.
Sí, claro. Nosaltres sí que estem, per exemple, tota la gent major, sí que fem rondes de telefòniques de contacte, i després hi ha gent més major que ja està dins del programa de serveis socials i tot això, sí que diverses voltes a la setmana. A part, pues, entre el menjar a la casa també, la gent ja més vulnerable encara sí que la tenien tota controlada. Entonces, si es lo que cap, ho hem portat bé, vaig de control.
Han hi hagut alguna, pues, algun disgust perquè malauradament hagi faltat algú?
No, a veure, pel Covid no. La veritat, si hem tingut sort en el cap cas, hem tingut alguna persona que s'ha ficat mal, que pues, els símptomes podrien arribar a quadrar, però després va ser simplement un refredat. Però vam tindre que activar els protocols, netejar tot el centre de salut, tancar-lo fins que estigui la desinfecció, però per sort no hem tingut cap tipus de desgràcia ni res que lamentar.
En esta població s'han arribat a fer proves de PCR?
No, perquè tampoc ni al principi tampoc s'aconsellaven, ni els ràpids tampoc són fiables. De moment les recomanacions mèdiques que ens fan que no les fem, de moment tampoc hi ha hagut cap cas, no som una població potencialment de risc, com per controlar-lo tant.
I ara un altre problema, perquè clar, vostè ha elegit ser alcalde, és dir, jo sé que no sabia que venia una pandèmia, suposa que ho haver elegit igual, no?, ser alcalde.
Sí, a veure, és algo que ja...
Que va en el PAC, no?
Claro, que és lo bo i lo roïn.
Sí, ara ve la fase de desescalada i clar, ahir sí que és veritat que són un punt de risc important perquè tot el món té la vista posada allà dalt, perquè la gent té ganes d'anar cap allà dalt.
Sí que s'està notant molt estos caps de setmana, l'anterior, molta gent que ha vingut ja a passar el dia per la muntanya, que ja la gent ho necessita, la veritat, també temps tancats a les ciutats, pues sí que s'ha notat molt. Ara sí que és un comença a ser un problema perquè hi ha molta gent.
Clar.
La veritat que sí que ho respecten tot, el tema de distàncies, de mascareta i tot això, sí que ho estan respectant. Però, claro, és un risc que ens estem exposant. És que passem d'un municipi de 200-300 persones entre setmana ara els caps de setmana ja estem en 1.000, 1.000 i pico.
Claro.
I ara quan arribi l'estiu passarem a 2.000 o 3.000, com és habitual.
I un municipi i ja... que no ha tingut cap cas de Covid, i ara és un municipi
correcte.
Que va a exposar-se.
Clar, els municipis turístics, com Vista Vella, ara, clar, tenim tot un tràfic de gent que tampoc tenim controlada, no sabem ni d'on venen, ni si han estat un foco o si no. Entonces, això és la incertidumbre que torna a rondar per tots els comerços i per l'Ajuntament, també, per supost.
Claro, i com a municipi turístic, no deuria de demanar a Generalitat un reforç per al control d'aquestes persones que entren?
Sí que ho hem sol·licitat. Bueno, hem parlat en Creu Roja, des d'un principi sempre han estat ahí per a donar-nos recolzament del que necessitem, tant per a campanyes informatives, per a visitar a gent gran, tot això. Són els únics que hem parlat. Sí que vam demanar també, llavors, si Protecció Civil podia... Simplement, perquè nosaltres no tenim policia local, ni tenim quartel de Guàrdia Civil, ni tenim res. I els nostres treballadors no són personal, ni són autoritat per a dir res a ningú. Sempre a nivell informatiu sí, però sí que trobem a faltar un poquet d'implicació per part d'autoritats, per a un poquet de col·laboració i de reforç.
Clar, perquè vostè és un alcalde que, a més, claro, lo dejan solo ante el peligro. Quin escut té vostè front a això? No té ni policia local.
Correcte.
Clar, i sobretot, a més, la gent que puja també allí hauria de ser conscient d'això i demanar-lo també, dic jo, no? El tindre aquestes mesures de seguretat.
Clar, és que escut, com tu dius, no tenim cap. Som nosaltres el nostre propi escut. I l'únic que podem fer és ficar cartells en els comerços. Sí que hem ficat cartells de les mascaretes, les distàncies d'aforaments màxims...
Perquè a tot això, la gent que puja s'ho passa bé i té ganes de pujar. Evidentment, jo sé inclús que han demanat que s'obriguera el càmping d'ahir que tenen, que a més vam estar parlant també amb el gerent, però la gent de la població tindrà por. N'hi hauran persones que no voldran eixir al carrer, no?
Clar, això sí. La mentalitat de la gent ja ha canviat de tot el món, no només de Vista Vella. Pues ara ja la gent evita estar tan en contacte amb altres persones, sobretot si no saps on venen o on han estat. Pues claro, i ara en Vista Vella més, que damunt tenim tanta gent major i això pues és un risc, i la veritat és que, a veure... no estan tranquils com estaven antes, però bé, intentem fer també un poc de teràpia de que llavors no hi ha de tindre terror i que és un pas que hem de fer endavant i anar a poc a poc acostumbrant-nos a la nova normalitat que anem a tindre.
Sí, perquè a tot això Vista Vella és un poble turístic i també l'economia que porta el turisme se necessita, no?
Correcte, és que així, la veritat, al tancar tots els bars i les cases rurals, pràcticament l'activitat econòmica s'ha quedat a zero. Si ha continuat l'agricultura, perquè ha de continuar, perquè és una feina essencial, però, i bueno, les tendes, però el resto ha tingut que frenar en sec, clar, i totes les tendes i totes les cases rurals i tot, compren al poble. És que va, ha frenat tot moltíssim.
Per lo tant, lo que li demanem a Generalitat és que estiga pendent d'aquestes poblacions i que envie l'escut que se necessita contra, bueno, almenys per atindre aquesta prevenció, no?
Clar, és que és necessari.
El Jordi Alcón, el felicite. Li felicite l'any d'alcalde.
Moltes gràcies.
I espere que recibis aquest escut. Nosaltres d'ací el reivindicarem. Li assegure que el reivindicarem per a aquest tipus de poblacions. I moltes gràcies per haver entrat ací a la nostra ràdio.
A vosaltres sempre.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra.
tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Madova, ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova, imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal. Ooh, baby, ooh, ooh.
Ooh, baby. També ara tenim a l'alcalde de Villarreal, José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè també està d'aniversari, no?
Ui. Bueno, sí, la veritat que avui se complís un any, no? De nou, d'aquesta legislatura, un any realment pues, històric des del punt de vista de moltes vessants, no? Però, evidentment, pues, la veritat que n'hi ha que celebrar les coses, però sobretot pensar, no?, i analitzar lo que va passant.
Este matí hem entrevistat a tres alcaldes novençans, tres alcaldes, l'alcaldessa d'Onda, l'alcaldessa d'Oropesa i l'alcalde de Vistabella, que això són novençans, i Sili ens deien que, bueno, que l'estreno ha sigut, pues això, si no poc, un estreno un poc xocant perquè trobassin una pandèmia mundial no s'ha trobat tot el món. Uh-huh. Però el que fa vostè el felicite perquè sé que vostè ha fet front i bueno, s'ha vist no en una pandèmia mundial, però sí durant aquestes legislatures i en dues majories absolutes, pues bueno, ja no li ve de nou. L'Institut, li han enviat un mail de l'Institut Valencià de la Seguretat Social per a que recolze vigilar els centres de la Seguretat Social?
No, a mi no me consta, almenys això és el que m'han dit este matí. Me consten titulars de mitjans de comunicació de certa preocupació en aquest tema, però bueno, jo crec que estem acostumbrats excessivament a alarmar a la gent el que no és necessari. No? Miren, jo el primer que li vull dir a la gent és que en el tema d'aquest salari mínim vital, no? d'aquesta ajuda que el govern per primera vegada en la història va ficar en marxa en Espanya, no va haver problemes des del punt de vista de la tramitació, és a dir, inclús el govern ha fet la normativa i està preparant per a que siga retroactiu des de l'1 de juny, el qual significa que encara que la gent tarde en poder tramitar la seva documentació i la puga tramitar hasta setembre, no va haver ningú tipus de problema i cobrarà tots els retrasos des de l'1 de juny. Per això també des dels ajuntaments hem habilitat el no parar en els nostres serveis socials en l'ajuda d'emergència més habitual i del dia a dia, no? Diguem les urgències, estem en marxa encara i inclús l'hem implementat i l'hem millorat el projecte de cuina solidària en el Villarreal Club de Futbol, el Vasco, i tota l'aportació que hem fet, que també hem pactat tots els partits polítics de l'Ajuntament de Villarreal en la taula de renaixement. Hem multiplicat i hem millorat els fons, diguem, els diners que tenim per a donar ajudes socials d'emergència ràpides. Estem tramitant encara en uns protocols de més rapidesa en el que no li demanem a la gent pràcticament documentació, fa unes declaracions responsables i molt aportarà després i tindrà que tornar algú en algun moment determinat si ens està enganyant, perquè entenga la gent hem agilitzat tots aquests procediments que en un moment en què no hi ha tanta crisi demanem més documentació per assegurar-nos que qui cobra l'ajuda de l'Ajuntament és qui ho necessita i no qui intenta enganyar-nos, per a que ens entenga la gent. Per tant, que la gent se tranquil·lise, que no val la pena que quan arribi el moment i diguen ja es pot presentar, n'hi hagin coles brutals, que no va ser que el primer arribi és el primer que cobrarà, me referís, o que el que arribi més tard a lo millor si s'acaben els fons pot pensar això no cobrarà, no. Esta ajuda està pensada, evidentment, en unes garanties, en una sèrie d'estàndards i de requisits, i evidentment la van a tindre tots aquells que tinguin les condicions per a tindre-la. L'estimació que n'hi ha és de 11.000 famílies en la província de Castelló. Això suposa en Vila-real més o menys que som el 9%, en els datos que tenim de la província, pues que podem tindre unes 1.000 famílies que pogueren estar beneficiades, que això són prop d'unes 3.000 persones, si calculem a 3 persones de mitja per família, que és el que se sol calcular en temes d'urbanisme per a vivenda i per a mobilitat i totes aquestes coses, i que, bueno, que són unes 3.000 persones en la nostra ciutat que tindran per primera vegada en la història, en un govern progressista, una ajuda de dignitat en la qual no tinguin que estar demanant-li a la gent tiques en què se gasta els diners quan li donem una ajuda, generant molt de lío de burocràcia, de papeleo, que quan moltes vegades arribem a intentar apagar un foc de la dignitat i de les dificultats, de vegades arriba tard, no? Nosaltres sí que en l'Ajuntament de Vila-real som prou àgils en tot aquest tema, no tenim mai des d'aquest punt de vista dificultats en què algú no cobre una ajuda perquè no tinguem diners consignats. És prioritari en el pressupost municipal des que va arribar fa 8 anys al govern, en bosses vinculades i en un sistema especial d'Hisenda. A més, jo sóc el regidor d'Hisenda i ho intento garantir, i només per acabar un dato. Nosaltres hem donat enguany, li hem transmitit o transferit a les famílies en dificultats, a més de tots els programes i de les entitats que ens ajuden i de tot el que estem ficant en marxa, pues, les mateixes ajudes socials en el mes d'abril havíem donat ja, que vam donar durant tot l'any passat, prop de 230.000 o 240.000 euros, no? Per tant, bueno, ja li dic, que no se preocupen, que de moment, evidentment, el tema és un tema novedós, que generarà, evidentment, sempre generen els temes nous certes distorsions i dificultats per a ficar-los en marxa. Els ajuntaments, especialment, de nou, ens estan ficant en aquest tema en un problemón, perquè no tenim el personal adequat, perquè no tenim prou personal, tenim molt atrasat en temes de dependència i moltes coses que també són prioritàries, i que, per tant, jo crec que així la paciència és de lo més important, no? Diuen que más corre un galgo que un mastín, però quan el camí és largo, pues más corre un mastín que un galgo. Entonces, n'hi ha que anar en aquests temes poquet a poquet també per a que se quede ja un model que siga eficaç i que en breve pues, no tinguem massa dificultats, no? Jo crec que ha passat, mireu en el que va passar en les mascarilles, en les farmàcies, en la gent major les primeres dies, o ja no vull ni explicar-li a la gent, que crec que ho van viure de primera mà, el que va passar en els supermercats les primeres dies del confinament, no? I, sin embargo, no va faltar el menjar en ningú moment, després se van donar compte que no feia falta acumular 3 o 4 carros, pues una cosa pareguda en aquest tema, no?
I en quant a l'educació, s'han posat en contacte amb vostè per a demanar estàncies municipals en cas de que farà falta quan es comença el curs escolar?
No, tampoc, perquè és que va tot més ràpid la premsa, vostès van més ràpid que anem nosaltres. És normal i sol ser habitual, però evidentment sap què passa també. Jo crec que tot això vull buscar explicacions, m'agrada preguntar-me el perquè de les coses, i tal volta els mitjans de comunicació, com és lògic, estan en aquests moments, esteu en un 70 o un 80% de la vostra programació tractant la crisi, perquè és la realitat, sí, i és l'actualitat, no? I al tractar la crisi necessiteu notícies sobre la crisi, i qui vos podem donar notícies sobre la crisi som aquells que dirigim, aquells que en aquests moments governem, les institucions, les administracions, i per tant, quan un conseller, quan un secretari autonòmic, quan un director general, quan un alcalde, quan un regidor parla en els mitjans de comunicació, pues expliques, com vaig dir jo l'altre dia en el seu programa, que ha muntat tant de revolt i després han seguit tants mitjans de comunicació en el tema del molí, no? En projectes que estem ahí valorant i que evidentment no es podem anunciar tots totes les dies, és més, no els donem la suficient prioritat en aquests moments perquè considerem que les prioritats són altres, les sanitàries, l'atenció de les persones més vulnerables, i anem treballant en tot això, pues en silenci, en tranquil·litat, gestionant-ho, per a que quan arribi el moment que anem així tots i tinguem oportunitats suficients, anem a anem a anar plantejant. Tots aquests temes són temes a mig i a llarg plaç, no? I per tant, jo crec que això és el que genera moltes vegades aquests titulars que un conseller en un moment determinat pues, li pregunten i el que li està explicant al periodista és el plan que té, el projecte en el que està treballant, no la realitat que està ja feta, no? Uh-huh. I tot comença per un plan, per una idea, per un somni, per una... i per una missió que tens que complir. I, bueno, en este cas, sé que la ministra va ser la que els va dir als consellers de tota Espanya, a les comunitats autònomes, la ministra Celà d'Educació, que possiblement va canviar el criteri el govern, suposa que per datos que té, i d'una setmana a una altra va dir que en setembre, almenys la primària, bueno, hi ha algunes les escoles infantils...
Infantil tampoc, i primària, sí.
Eso es, que tampoc sabíem... Jo me vaig reunir en elles fa dos o tres setmanes i era... pues una situació d'incertidumbre tremenda. Estem mirant de poder veure com les podíem ajudar. Ens hem ajudat en un vídeo que hem fet de promoció per a que els xiquets i xiquetes se matricularen, però no sabíem si finalment s'anaven a permetir matricular-se i a partir de setembre poder anar, no? I ara resulta que no hi ha ningú tipus de limitació en les escoles infantils i que podran treballar en totes les mesures que s'establisquen sanitàries i d'higiene i tal, però que no tindran que reduir aforos i tot això. Per a que veig a la gent lo canviant que és tot això i lo complicat, no? I aleshores... jo crec que en aquest moment que la ministra va dir allò de que en setembre vamos a volver a les aules infantil i primària i que evidentment pues, va dir que con, en els aforos que tal volta en els més majorets n'hi haurà que establir, pues, que possiblement les aules se queden curtes i que si tenim infraestructures en els ajuntaments que se pogueren dedicar d'alguna manera a això, pues, que els demanaran als alcaldes que puguen articular i habilitar aquests espais. A nosaltres tot això no mos ve de nou, no necessite tampoc ni siquiera que el senyor Marzà mos enviï ese mail, no? Igual que hem fet en el centre de tecnificació deportiva per a l'hospital, per a serveis sanitaris, igual que hem fet en Creu Roja habilitant ara un espai municipal i en obres que estem licitant per a fer una sede en condicions digna per a fer uns serveis comarcals en condicions a Creu Roja. Igual que hem fet en els gimnasios del poble la setmana passada, quan els hem dit que tenen els nostres polideportius des de tot el poble, que són seus també, i inclús les nostres instal·lacions fins al centre de congressos si fa falta, per a fer les activitats col·lectives que els gimnasios privats no poden fer perquè és complicat complir la normativa en aquests moments i en els aforos, encara que a partir d'avui, en aquesta fase 3, estem un poquet millor en aquest tema d'aforos, no? Vull dir jo que lo que és del poble és per al poble. Esa és la filosofia que tinc des de que vaig arribar ací en 2011 i que intenté que els regidors, que tot l'equip i que tot l'Ajuntament de Vila-real, que és Calavila, que és la casa de tots, puga aplicar, no? Per tant, ja li dic, no necessitem més email. En el moment en què mos diguen i facin els plans i les escoles puguen plantejar que poden arribar a necessitar aquests espais, pues evidentment no anem a dudar-ho ni un minut de ficar-ho a la seva disposició. Al final els veïns i veïnes paguen impostos en el seu esforç, en el seu treball, i aquests impostos van a les administracions. Hem decidit entre tots organitzar-nos i possiblement generem moltes distorsions i n'hi hauria que plantejar-nos molts canvis, no? I esta crisi ens pot servir. Ens distribuïm territorialment en distintes àmbits, no? De prendre decisions i no podem estar marejant al veí i veïna. Al final el que tenim que fer és ser capaços de ficar-nos d'acord, és de València, és del govern de Madrid, és del govern de la Diputació, és dels ajuntaments, i al final donar-li una solució al veí i veïna, que és el que demana quan te vota i quan paga els seus impostos.
La Generalitat permet reobrir els parcs infantils aquest dilluns. I l'Ajuntament de Vila-real ja ens avançava la regidora de proximitat, Miriam Caravaca, que en Vila-real no s'obririen els parcs.
Bé, és que jo el que vull dir des del primer moment és que el model de Vila-real ha sigut un model líder i diferent, innovador, durant tota la gestió de la crisi. Vostè abans m'ha felicitat i m'ha reconegut el treball. Jo vull dir que hauria sigut impossible que això hagués eixit bé si no hagués sigut per molts funcionaris municipals que han estat ahí donant la cara al meu costat totes les dies des de les 7 del matí, pel equip, pel gran equip de treball que tinc, de regidors i regidores, que han estat ahí també donant la cara, per partits de l'oposició, que malgrat que de vegades públicament pues, mos tirem els trastos, i això és el model que tenim i és bo, no? Perquè és la manera de cero en paraules i no d'una altra manera, i la democràcia és molt gran respecte a això, no? I la gent pot entendre d'aquestes maneres el que pensa cada un, i se poden generar alternatives, que sempre és bo, i a més a tu te ten tensió perquè saps que n'hi ha algú que està vigilant el que fas i que te va a criticar. A vegades te critica i no té raó en la crítica, no? I és un poc impertinent, però bueno, al final és el model, en moltes ocasions serà molt bona aquesta crítica per a que no t'adorgues, no? Pues si no haguera sigut per tot això, jo a soles haguera sigut incapaç de fer tot això. Però sí que vaig dir des del primer moment, com dic, que el nostre model anava a ser molt concret i molt clar. En la crisi més dura és més ràpid, val? Perquè evidentment, si era un problema lo de les mascaretes, no es podia estar així fent números. Hi havia que comprar ràpidament, buscar la manera que poguérem buscar-la i, a més, dur-la a les portes de les cases. En la desinfecció és més ràpid, en la col·laboració amb els militars és més ràpid, en la col·laboració amb l'hospital és més ràpid. És a dir, quan estem enmig d'un incendi, perquè ens entenga la gent, no podem estar debatint entre tots què fem. N'hi ha que agarrar la manguera, poals, el que faci falta, ens hem de ficar tots a tirar-les. I, evidentment, té que haver algú que dirigisca des de dalt i que diga, ojo, que potser estem tirant molta olla a aquest costat i no fa falta, anem cap a aquest costat, vale. Però les decisions tenen que ser ràpids. I en la desescalada, quan l'incendi ja s'ha acabat, d'alguna manera, i el que n'hi ha són focos, que estan ahí, i saben vostès que en un incendi, en qualsevol moment, un d'aquests focos que no s'ha apagat pot tornar a prendre tot a tradegar, per tant, hi ha que ser molt prudents i responsables, en aquesta desescalada la nostra línia va ser la contrària. Jo sé que n'hi ha altres administracions, altres ajuntaments, en tot el dret del món, que van al revés, van ràpids ara, no? Pues ara no n'hi ha que anar ràpid, ara n'hi ha que anar lento, ara que n'hi ha que anar en prudència i en cautela i en responsabilitat. I això és el que vaig dir des del primer moment, que en Vila-real aniríem una setmana darrere, o dos, depèn del cas, de les decisions que s'anaren prenent tant en la Comunitat Valenciana com en Espanya en la desescalada. Ho vaig anunciar públicament. Vaig crear un òrgan que és un comitè assessor, està compost de 7 persones.
Sí, hem donat, inclús hem fet públic qui forma aquest comitè assessor.
Això és, clar. És a dir, això no ho va fer ningú. Val? I ara m'ho han demanat en molts ajuntaments i tal. Per què? Perquè no vull ser jo el que decidisca si la Lira torna a donar classes a xavals o xavales. No vull ser jo el que decidisca si resulta que n'hi ha que obrir les fonts ornamentals i no vull ser jo. No vull ser jo el que decidisca per el meu capritxo que resulta que la piscina se pot obrir o no se pot obrir. I aleshores, en totes aquestes coses, mos hem agarrat un poquet més de temps perquè volem fer les coses bé, perquè volem protegir a la gent, perquè, que millor seria electoralment i tots contents a obrir els parques i ja està. Però jo sé que és una irresponsabilitat per la nostra part, perquè en aquests moments, avui dilluns, sí, se poden obrir, però ningú mos ha dit de quina manera. Alguna gent que he vist a través de les xarxes, per a que mos entenguen, tenim que fer reflexions sobre les coses. I algú dia avui, bueno, i per què pot estar un xiquet en una terrassa prenent algo en son pare i no pot estar en el parc en Vila-real, senyor alcalde? Que injustícia, no? Bueno, en la terrassa, els hostelers tenen una normativa que els ha ficat el govern, tenen una experiència ja d'unes setmanes, que han començat, tenen que netejar les taules, tenen tota una sèrie de protocolos, etc. Me pot explicar vostè els ajuntaments que han obert els parques, avui o qui siga, quines mesures de seguretat, de neteja permanent i quin protocol han aplicat? Perquè la Generalitat en aquests moments encara no té ningú protocol creat. I el que ens han dit este matí a nosaltres és que l'estan elaborant i que al llarg d'esta setmana el trauran. Per a que veja lo important que és en aquests moments que l'incendi encara està ahí, encara que són focos, anar lento en quan com tornem a ocupar el bosc, com tornem a plantar, com tornem a que les espècies tornen a viure allí, no? N'hi ha que ser prudent. Per tant, jo el que li vull dir a la gent és que si hem estat durant tot aquest temps sense parques infantils, hem pogut sobreviure perfectament, estem intentant crear espais en la ciutat per a que la gent pugui gaudir en els xiquets, en més espai, la murà, l'ermita, etcètera, etcètera, bueno, pues que tinguem un poquet de paciència d'una setmana més per a que nosaltres, quan els obriguem, la gent pugui estar tranquil·la de que els anem a obrir en les millors condicions de seguretat, com anem a fer en la piscina ja l'haguerem pogut obrir fa una setmana i pico, i l'obrirem el dia 20. pues bueno, tot això ja ha passat per aquest comitè de desescalada, que ha fet tota una sèrie de recomanacions, són funcionaris, són tècnics que han estudiat el tema i que ens han dit de quina manera seria la millor manera de garantir aquesta seguretat, en el cas del deport, en la Universitat de València. Sigui l'avance que demà, per exemple, en la Junta de Govern s'aprovaran tota una sèrie d'iniciatives de desescalada que han presentat les regidories i algunes entitats del poble que utilitzen locals municipals, i vostès veuran públicament com algunes qüestions ja se van anar autoritzant, però sempre en un plan prèviament presentat, i diem-nos com ho van a netejar i com ho van a fer. I això va ser la línia que anem a utilitzar, i espero que la gent l'entenga perquè és la millor garantia de que ens protegim entre tots.
Alcalde, moltes gràcies per aquesta aclaració i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès i fort abraç a tots.
Les dos. Se n'anem?
Sí, no?
Sobretot perquè qui ve ara? Ara ve Javi Mata i Javi Mata explicamos, bueno, que el Villarreal ha guanyat, que els tenim ahí, que tot el món està molt content, i el que volem en definitiva és això, sentir-los i que ens diguen... totes aquelles il·lusions que, i totes aquelles alegries que van viure ahir, no?
Exacte.
Maria Ventura, fins demà.
Fins demà.
I Txelo Climent, demà ens tornem a retrobar. I a tots vostès es dice en la millor companyia, en quina? En la de Javi Mata.
Porque confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias.